tú reclamas el servicio, quedas con ellos en un día, una hora, bajas los muebles abajo y ya está. No los tienes que llevar hacia un contenedor, no los tienes que desplazar a ningún sitio. Mayor comodidad imposible, pero el servicio hay que reclamarlo. Lo que no podemos hacer es dejar los muebles en mitad de la calle.
Facilitar la gestió correcta dels residus i reduir els abandonaments incívics a la via pública. Amb aquesta finalitat, l'Ajuntament reforça el servei gratuït de recollida de mobles per particulars. Actualment, el servei realitza una mitjana de 80 recollides diàries, prop de 2.000 al mes. Bona tarda. De seguida ens centrem en aquest servei de recollida de mobles a la ciutat. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. Un grup de 25 persones entren a treballar a l'Ajuntament dins d'un nou pla d'ocupació. Faran feines de peons d'oficis i peons cívics i rebran formació en diferents àmbits durant un any. El pla és finançat per l'Ajuntament de l'Hospitalet i la Diputació de Barcelona i té com a objectiu facilitar la inserció laboral mitjançant l'experiència laboral. El Museu de l'Hospitalet acull l'exposició Dona a Pagès, una mostra que convida a descobrir la història sovint invisible de les dones pageses de l'Hospitalet a través de tres generacions d'una mateixa família.
Nosaltres veiem aquesta exposició i veiem coses que són com boniques, com antigues, com amables, no? Però al darrere d'aquestes coses s'amaga un món on la dona vivia absolutament sotmesa, sense cap mena de dret, a construint a cop de solidaritat de gènere.
I en esports, Javier de San Nicolás trenca el seu silenci després de la seva destitució com a director esportiu del Centre d'Esports l'Hospitalet. L'ex responsable de la parcel·la esportiva ha assegurat al programa L'Elea Can Joc que no s'esperava la seva destitució i ha lamentat les formes i el moment en què se li va comunicar la decisió.
A mí me sorprende porque al final, ya digo, esto suele suceder pues cuando acaba el playoff, ¿no? Pero al final me lo dicen a 28 de junio cuando ya hemos renovado a tres jugadores de la actual plantilla que habíamos acabado. Fichamos al entrenador, fichamos ya cuatro jugadores que ya estaban firmados y anunciados y venía un quinto el día siguiente.
L'Ajuntament ha reforçat el servei gratuït de recollida de mobles per particulars amb l'objectiu de facilitar la gestió correcta d'aquests residus i reduir així els abandonaments incívics a la via pública.
Els veïns i veïnes poden demanar la recollida de mobiliari de casa, estris vells o electrodomèstics sense cap cost. Només cal fer la sol·licitud a través del telèfon via, de la seu electrònica o presencialment a les oficines d'atenció ciutadana. Un cop tramitada, es fixa un dia i una franja horària per a la recollida. Per donar resposta a aquesta demanda, tres equips treballen cada dia de dilluns a divendres i dos més els dissabtes.
Tú reclamas el servicio, quedas con ellos en un día, una hora, bajas los muebles abajo y ya está. No los tienes que llevar hacia un contenedor, no los tienes que desplazar a ningún sitio. Mayor comodidad imposible, pero el servicio hay que reclamarlo. Lo que no podemos hacer es dejar los muebles en mitad de la calle, porque al final lo que hacemos es estorbar en el espacio público, desordenarlo y así nos perjudicamos todos.
Al mateix temps, l'Ajuntament també actua sobre els residus abandonats al carrer. Amb la nova contracta de neteja desplegada aquest any, s'han duplicat els equips encarregats de retirar mobles, trastos i electrodomèstics deixats al costat dels contenidors, passant de 3 a 6.
Nuestro objetivo, nuestra obsesión, te diría yo, que es tener las baterías de contenedores y nuestro espacio público limpio y en orden. Pero para eso es fundamental que colaboremos todos. La responsabilidad es de todos y cada uno de nosotros. Nosotros ponemos los medios, ponemos los servicios, pero tenemos que hacer uso de ellos. Son totalmente gratuitos.
El consistori recorda que abandonar objectes voluminosos a la via pública està prohibit i pot comportar sancions de fins a 2.000 euros. També es multen altres conductes incíviques, com treure materials dels contenidors o deixar les bosses d'escombraries fora del seu lloc.
Mossos d'Esquadra i Policia Nacional han desarticulat un grup criminal especialitzat en assalts violents amb armes de foc i robatoris en domicilis i que tenia seu a Barcelona, Girona i l'Hospitalet. El passat 19 de juny es van efectuar 7 entrades i escorcolls, dues de les quals a domicilis de la ciutat. La policia va poder intervenir armes de foc, 16 rellotges de gamma alta, joies, drogues, diners en efectiu i documentació d'interès per la investigació. L'operatiu va culminar amb la detenció de 7 persones i es va considerar que un dels arrestats exercia com a líder del grup criminal. A més, es van intervenir simbologia vinculada a l'organització criminal Dos Trinitarios. Actualment, la investigació continua oberta i no es descarten noves detencions. I parlem ara d'un grup de 25 persones que han entrat a treballar al pla d'ocupació finançat per l'Ajuntament de l'Hospitalet i la Diputació de Barcelona. L'objectiu és que després és facilitar-los, volíem dir, la inserció laboral mitjançant l'experiència laboral.
La ZINEP és una de les 25 persones que han estat contractades per l'Ajuntament a través d'un nou pla d'ocupació. Feia més de 2 anys que estava a l'atur i ja se li havia acabat la prestació.
I gràcies al meu fill que treballa hem pogut sortir de la situació. Però si no és per el meu fill, estaria molt malament. O sigui, per a mi això de trobar feina amb l'Ajuntament, un milagre.
Igual que la resta de contractats, es trobaven que l'edat era un obstacle a l'hora de reincorporar-se al món laboral. La majoria superen els 50 anys.
58 anys i això en món laboral perjudica una miqueta, aunque tingui bastant cursos fets aquí.
Sabemos hacer de todo, aunque el tipo no sepas hacer nada, porque dice, bueno, uno se entra y aprende. Pero este plan de ocupación me ha servido muchísimo. Ya había hecho un plan de ocupación antes, este es el segundo que hago.
Estic capacitada per fer la feina que sé fer. Però amb l'edat que tinc, 60 anys, és que no t'agafen en cap lloc i va ser una lluita molt, i a més que et deprimeix estar a casa només.
Aquesta segona edició del Pla Local d'Ocupació els ofereix un contracte de treball de 12 mesos per desenvolupar tasques de manteniment de l'espai públic.
El fet de que quan s'acaba el pla d'ocupació doncs també reben, no?, un acompanyament per tornar a la bossa de treball i perquè al final l'important, no?, és aquesta promoció laboral, aquesta trajectòria professional en què l'Ajuntament volem estar a prop per tal, no?, de que hi hagi més persones a la nostra ciutat doncs, que puguin adherir-se a aquests plans, a aquestes accions que fem per tal d'oferir oportunitats.
També rebran formació certificada en riscos laborals, igualtat de gènere i coneixement del català. Són algunes de les claus que els permetrà obrir-se de nou al mercat laboral.
El sindicat UGT ha abordat avui el tema de l'habitatge en un debat que ha comptat amb la presència del tinent d'alcaldia José Antonio Alcaide, que ha exposat les polítiques que s'estan duent a terme des del govern municipal en aquest àmbit.
Incorporar nous habitatges socials de lloguer a preu assequible és un dels objectius que s'ha marcat el govern municipal en el Pla de l'Habitatge per als pròxims 6 anys i que està dotat amb 28 milions d'euros. Així ho ha explicat el tinent d'alcaldia José Antonio Alcaide en el marc de la xerrada que ha organitzat la UGT de l'Hospitalet.
En nuestro caso hay una apuesta muy clara y muy decidida por conseguir incorporar más vivienda social de alquiler a precios asequibles. Nuestra ciudad no podrá solventar el problema de la vivienda por la vía de construir más pisos. Necesitamos más zonas verdes y necesitamos más espacios de equipamiento y por lo tanto para nosotros la prioridad es la rehabilitación. Adecuar las viviendas a las nuevas necesidades y no se trata tanto de tener más viviendas, sino mejores viviendas.
Amb aquesta trobada, el sindicat també ha volgut exposar les seves propostes que ja van posar en comú també en la Comissió d'Habitatge amb les altres entitats que en formen part.
Una que tiene que ver con los pisos tutelados y que tiene que ver con nuestros ancianos. Viviendas, construcción, reciclaje de viviendas. Y otra que tendría que ver con todo lo que es el arreglo, los cambios, el reciclaje de las viviendas más viejas de la ciudad, lo cual también aprovecharíamos para crear puestos de trabajo en todo lo que es el sector de la construcción.
La xerrada ha plegat molts afiliats que també han pogut exposar les seves inquietuds sobre aquesta i altres qüestions al tinent d'alcaldia.
El grup municipal d'Esquerra Republicana, Esquerra Unida i Alternativa, critica que en les obres de remodelació de Can Trinxeta a Santa Eulàlia s'hagi prioritzat la construcció de la nova regidoria de districte. Creuen que l'Ajuntament hauria d'haver insistit a l'AMB, l'organisme que fa les obres, perquè avancessin en el nou centre cultural de Santa Eulàlia. Segons les previsions de l'equip de govern, quan s'hagi fet el nou centre cultural, el lloc que ara ocupa aquest centre i la regidoria l'ocuparà una nova biblioteca a Santa Eulàlia. Segons els republicans, amb aquesta organització de les obres, l'esperada biblioteca de Santa Eulàlia, que havia de substituir la tancada al carrer Pareto, trigarà més de 10 anys en construir-se. El portaveu del grup municipal, Jaume Graells, aposta per afrontar l'antic recinte fabril de Can Trinxet per construir la biblioteca i el centre cultural.
Jo hagués posat biblioteca i centre cultural aquí i la regidoria on està, que a més és més cèntrica i la gent té més facilitat per anar a la regidoria. Aquí seria un espai emblemàtic, propi per fer un centre cultural i una biblioteca. A més seria un espai magnífic que podríem compartir, etc. Com els hi ha obsessionat posar els despatxos per estar ells ben situadets, doncs tot això ha vingut a Norris i això és inapropiat i a més costarà molt més perquè puguem tenir finalment el centre cultural i la biblioteca.
El grup municipal de l'Hospitalet en Comú Podem exigeix una actuació contundent al parc infantil de la plaça Espanyola on asseguren que hi ha una plaga de rates. La regidora Marta Cecília Cedeño, en roda de premsa, ha assegurat que és una plaga que apareix per falta de manteniment i neteja, mentre que la regidora Laura Alzamora exigeix unes condicions dignes per la ciutadania i que s'actuï amb urgència en aquest espai. Des del consistori expliquen que la proliferació de rates durant aquesta època està lligada a l'augment de temperatures, una realitat documentada des dels organismes de salut ambiental. Fonts municipals també expliquen que la campanya de desratització es du a terme a les zones verdes durant la primavera i la tardor i el clavaran a l'abril, agost i novembre. A més, el Servei de Salut compta amb un dispositiu d'actuació contínua per fer front a les incidències puntuals i a la demanda ciutadana a través de trucades, instàncies oficials o correus electrònics.
Las ratas están por todas partes. Las tenemos en los bancos, las tenemos en los parques infantiles, las tenemos en las calles. Y los vecinos y las vecinas pues, se encuentran en una situación bastante difícil y con mucho malestar porque no encuentran que el ayuntamiento les dé una respuesta oportuna a esta grave problemática.
El greuge d'aquesta situació sovint es produeix per una falta de neteja o per una falta de manteniment de les instal·lacions. Tenim l'exemple del parc de la plaça Espanyola. O sigui, arquitectònicament està mal dissenyat. Llavors, hi ha espais que no es netegen mai i on les rates podem observar-les en qualsevol hora del dia caminant des del parc fins als contenidors. Actuïn a l'espai públic, que tampoc ho estan fent. No exigim res que sigui extraordinari. Exigim unes condicions dignes per a la ciutadania.
L'entitat L'Hospitalet amb el Sàhara fa una crida per trobar una darrera família que vulgui acollir a un infant sahrauí durant els mesos de juliol i agost. L'associació celebra enguany el seu 30è aniversari, 3 dècades on ha permès que centenars d'infants dels campaments de refugiats del Tindouf, Algèria, puguin passar un estiu diferent a la ciutat.
Una vintena de nens i nenes sahrauís passen aquest estiu a la ciutat gràcies al programa d'acollida de l'entitat L'Hospitalet amb el Sàhara. Durant 2 mesos deixen enrere les dures condicions de vida dels campaments de refugiats del Tindouf i poden gaudir d'un entorn familiar, participar en activitats de lleure i casals d'estiu i rebre revisions mèdiques, especialment oculars i dentals, a més d'una alimentació equilibrada. L'entitat encara busca una última família per acollir l'únic infant que queda pendent d'arribar.
Ens faltaria una família per a aquesta criatura, que és un nen de 8 anys, que és la primera vegada que surt de casa seva i que, clar, ho està veient tot amb molta... tot és nou per ell i necessita una família que vulgui obrir casa seva i que vulgui obrir sobretot el seu cor perquè aquests 2 mesos aquest nen pugui estar amb una família. Si no, doncs s'haurà de buscar alguna solució alternativa que no sabem quina és i que estem en ello, estem buscant-lo.
Des de l'Hospitalet amb el Sàhara asseguren que és una experiència molt enriquidora, tant per als nens com per a les famílies, perquè es creen vincles molt especials i es coneix de prop la realitat del poble sahrauí.
Muy poca agua, ahora empieza a ver televisión. Lo que ocurre es que, como niños que son, se adaptan a cualquier cosa y son felices con lo que tienen en ese momento. Para nosotros puede parecer muy poco, pero ellos, como están... Están siempre viviendo en esa situación con una pelota de trapo y un poco de bicicleta que comparten y jugar en la calle, pues son felices.
Me gusta ir a la playa y la piscina y estar con los niños aquí jugando y todo me gusta, todo lo que hay me gusta.
Durant la seva estada, els infants reben afecte i formen part de la vida quotidiana de les famílies que els acullen com un membre més de la casa.
El Museu d'Història de l'Hospitalet mostra com era la vida de 3 generacions de dones d'una mateixa família. Una exposició inspirada en el llibre Memòria de dona de Pietat Hernández i que es podrà visitar fins al 31 d'octubre a l'edifici de Casa Espanya.
Durant molts anys, les dones de l'Hospitalet van treballar de sol a sol, sostenint les famílies i fent créixer la terra. Ara, sota el títol Dona a pagès, el Museu de la Ciutat recupera la memòria de les dones pageses de la ciutat a través de tres generacions d'una mateixa família. Una mostra que ens acosta a les seves vivències des de finals del segle XIX fins als nostres dies. L'exposició ens parla de la seva infància, d'una escola que van haver d'abandonar massa aviat, de l'amor i de les normes que condicionaven les seves vides, d'un treball incansable entre la casa, el camp i la cura dels altres.
I la seva jornada rural passa per aixecar-se a les 4 del matí, anar a la fàbrica, fer la seva jornada a la fàbrica, anar cap a casa, una casa de pagès que tinguessin feina, fer la feina de la casa de pagès, ajudar a fer el menjar, portar el menjar fet en els camps perquè els homes que treballaven mengessin. Anar a casa seva a fer la seva feina perquè bé que havien de menjar. I a sobre tenien temps i maneres, i ho feien perquè no hi havia una altra, de fer la roba pels seus fills, fer la seva roba, apanyar tot el que es trencava.
La mostra està inspirada en el llibre Memòria de dona, de Pietat Hernández, una obra que, de fet, no és una mirada nostàlgica al passat. És un recordatori dels drets aconseguits i de la necessitat de no fer cap pas enrere.
I tot això, que ens sembla que és molt antic, que està passat, que està oblidat, que està superat, no és cert. Jo veig moltes intencions de que això retorni, de tornar a sotmetre la dona, tornar a sotmetre la societat per poder-la manipular, per una qüestió, doncs jo crec que en aquests moments, sobretot, de posar, d'acabar amb l'estat de benestar i de posar molts diners en mans de pols pocs.
L'exposició Dona a pagès es pot visitar fins al 31 d'octubre a l'edifici de Casa Espanya, al carrer Xipraret.
Les versions de temes mítics com la Xica Yeyé i el Corazón Partido ompliran aquest dijous la plaça Maria Artigal a Santa Eulàlia de la mà d'en Tubi.
Uno más uno son siete, ¿quién me lo iba a decir?
En el marc de les activitats d'estiu a la ciutat, aquest artista versàtil, alegre i dinàmic i amb més de 15 anys de trajectòria convidarà tothom a sumar-se a la festa recollint les peticions musicals dels assistents.
Al final, la rumba sempre ha estat el meu eix vertebrador dels meus espectacles en directe, però també us he de dir que no només hi haurà rumba, que hi haurà més coses. Al final també la rumba sempre hi és la meva especialitat, és el que porto fent durant 20 anys, però també hi haurà altres tipus de cançons, alguns medleys, també, sobretot amb cançons que la gent se senti còmoda i que la convidin a ballar i a cantar amb nosaltres.
El passat cap de setmana va finalitzar la 22a edició del Festival Per Amor a l'Art, que ha omplert durant 3 dies diferents espais del barri del Centre de circ, música i dansa. Un festival que forma part de la programació del Summer L'Hospitalet, que fins al 24 de juliol oferirà més de 70 activitats pensades per tots els públics, amb places, parcs, jardins i equipaments culturals de tots els districtes de la ciutat.
El Festival Per Amor a l'Art arriba a la seva fi. L'escenari de la Cloenda ha estat la plaça Lluís Companys, que s'ha omplert de veïns i veïnes. El grup Bipolart ha triomfat amb el seu taller de circ, Esca Circus.
Normalment ja venim a aquest bar, però ens havien avisat que estàvem fent circ aquesta tarda i hem vingut amb els nanos, som uns quants, i hem dit, vinga, això ho hem de provar. I estem tota la família provant tots els llocs.
Estoy aquí con mi crío, de 2 años y medio, con mi amigo, con su niño también, y mi mujer, la que ha dicho que para venir para aquí, que es la que se ha informado de todo.
Tot i això, hi ha hagut algunes persones que s'ho han trobat de sorpresa, però que no han dubtat en quedar-se.
Ens estem passant genial. Hem vingut, perquè vivim aquí al costat i hem baixat al parc i hem vist tot el que havia aquí muntat i mira, estem aprenent diferents coses que n'hi ha, bastant xulo.
Doncs normalment venim aquí a aquest parc i ens hem trobat amb aquesta festa que és fantàstica per tots els nens del barri.
Més tard, la dansa va prendre el relleu amb l'espectacle Attractio, una peça de la companyia Paula Sánchez i Matilda Casino, que va ser la guanyadora a l'estrena de dansa. El programa d'activitats Summer continua oferint activitats per tot el municipi fins a final de juliol.
Javier de Sant Nicolás ha trencat el seu silenci després de la seva destitució com a director esportiu del Centre d'Esports L'Hospitalet. L'exresponsable de la parcel·la esportiva admet que la decisió el va agafar completament per sorpresa i lamenta tant les formes com el moment en què se li va comunicar el cessament.
Javier Sant Nicolás assegura que no s'esperava la seva destitució com a director esportiu de l'OSPI. Lamenta tant les formes com el moment en què se li va comunicar la decisió. Explica que el club el va cessar el 28 de juny en una videotrucada, quan la planificació de la nova temporada ja estava molt avançada. Segons Sant Nicolàs, ja s'havien tancat baixes, incorporacions i també l'arribada del nou entrenador Raúl Page.
A mí me sorprende porque al final, ya digo, esto suele suceder pues cuando acaba el playoff, ¿no? Pero al final me lo dicen a 28 de junio, cuando ya hemos renovado a tres jugadores de la actual plantilla que habíamos acabado, fichamos al entrenador, fichamos ya cuatro jugadores que ya estaban firmados y anunciados y venía un quinto el día siguiente, como es el caso de Bafode. Entonces, ostras, es un motivo que me choca.
L'exdirector esportiu afirma que el motiu que li van donar va ser una pèrdua de confiança en la planificació, una explicació que no comparteix. També assegura que els inversors li havien negat reiteradament un augment de pressupost per confeccionar la plantilla i que dos dies després del seu cessament aquest increment sí que es va autoritzar. Per això considera que una part dels inversors ha optat per situar una persona de la seva confiança al capdavant de la direcció esportiva.
Los argumentos que me dan no son los correctos. Entonces yo hubiese preferido, como he dicho anteriormente, oye Nico, mira, entraste a través de Jordi porque nos dio tu nombre y los tres inversores restantes estábamos de acuerdo y ahora pues tiene que entrar otra persona porque lo va a poner otro inversor y no pasa nada.
Sant Nicolàs ha defensat la feina feta en el seu primer any a l'OSPI i considera que el balanç de la temporada passada va ser prou bo.
Yo puedo entender que si es el año 5 y no avanzamos, pues, pero el primer año, bueno, no nos olvidemos que al final veníamos el OSPI de no hacer playoff, hemos hecho playoff, caemos, creo, en la orilla y dignamente, sobre todo el partido de vuelta, y para este año, pues ya digo, habíamos hecho cambios, ¿no? Empezando por el entrenador, incluso perfiles de jugadores.
Sant Nicolàs lamenta també que dues setmanes després de la seva destitució, Jordi Alba encara no li hagi escrit ni trucat per saber com es troba.
I amb la informació esportiva ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Facilitar la gestió correcta dels residus i reduir els abandonaments incívics a la via pública. Amb aquesta finalitat, l'Ajuntament reforça el servei gratuït de recollida de mobles per particulars. Actualment, el servei realitza una mitjana de 80 recollides diàries, prop de 2.000 al mes. Un grup de 25 persones entren a treballar a l'Ajuntament dins d'un nou pla d'ocupació. Faran feines de peons d'oficis i peons cívics i rebran formació en diferents àmbits durant un any. El pla és finançat per l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona i té com a objectiu facilitar la inserció laboral mitjançant l'experiència laboral. El Museu de l'Hospitalet acull l'exposició Dona Pagès, una mostra que convida a descobrir la història sovint invisible de les dones pageses de l'Hospitalet a través de tres generacions d'una mateixa família. A partir d'objectes quotidians i dels seus testimonis, l'exposició apropa el visitant a la seva manera de viure, pensar i sentir. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.